Dos quarts i mig d'onze.
Cada any a Catalunya es produeixen 13.000 ingressos hospitalaris a causa d'un ictus. Al món, l'ictus afecta prop de 17 milions de persones i causa la mort de 6 milions anualment. És la primera causa d'incapacitat i, segons els experts, es convertirà en l'epidèmia del futur, ja que en tindran una de cada 6 persones.
Com són els primers símptomes d'un ictus i què hem de fer en cas de començar a notar-los?
Els símptomes d'un ictus se caracteritzen per l'aparició sobtada, tots ells.
Doctor Àngel Chamorro, director de l'Unitat Funcional de Patologia Vascular Cerebral de l'Hospital Clínic.
Poden afectar diferents funcions del cervell, com la força i, per tant, donar una paràlisi d'una part del cos, completa o parcial, poden alterar la parla, el llenguatge, la gent no entén el que se li diu o no pot parlar adequadament, pot tenir una alteració de la sensibilitat, se li dorm una part del cos, pot tenir una alteració sobtada de l'equilibri, no poder caminar en línia recta, o pot tenir una alteració brusca de la visió d'un ull o dels dos en una part de la visió en concret. Davant d'una situació com aquesta, el pacient el que té de fer és immediatament reaccionar trucant als serveis d'emergència mèdica. I això és molt important perquè els serveis d'emergència mèdica, si confirmen la sospita de que es pot tractar d'un ictus, s'activa un codi especial, el codi ictus, amb el qual els especialistes dels hospitals estaran ja prealertats de la possible arribada d'aquest pacient i, per tant, posar en marxa els mecanismes per fer un diagnòstic immediat i començar el més aviat possible un tractament.
Tot i sobreviure a l'ictus, un 45% de les persones afectades tindrà una discapacitat motora, sensitiva, cognitiva, de la parla o de la comprensió. Només a Catalunya, 900 nens conviuen amb una discapacitat causada per un ictus.
Les seqüeles que pot provocar l'ictus es poden evitar o reduir amb un bon tractament i una bona rehabilitació. I ara al suplement volem fer un homenatge a les persones que s'encarreguen de realitzar aquest tractament de recuperació i rehabilitació. Per això hem convidat a la Nàdia Fernández, que va patir un ictus el 2015. Bon dia, Nàdia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
I la Cristina Casanovas, que és infermera supervisora de la unitat d'ictus aguts i malalties cerebrovasculars de l'Hospital Germans Trias. Bon dia.
Bon dia.
Benvinguda també.
Bon dia.
Nàdia, tu vas tenir l'ictus l'abril del 2015.
Sí.
I 8 dies després de tenir el teu segon fill, això va ser.
Sí.
En ple procés, per tant, de postpart.
Correcte, sí.
Com va ser?
Bé, a mi es va manifestar amb un mal de cap molt, molt exagerat. I això va ser el dia abans i aquella mateixa nit se'm va començar a dormir primer un braç, després la cama, després l'altre braç, després l'altra cama, i després ja, a partir d'aquí, tot és molt difús.
Tu vas estar tota l'estona conscient?
Sí, 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 sí.
I vas identificar ràpidament que era un ictus?
No, no en tenia ni idea, absolutament, no. No, no, no. És que, no, de fet, no havia sentit parlar. Sabia el que era un ictus, però no era una cosa que... I menys després d'un part, o sigui, és que no té cap relació, o sigui que no. No.
Tu, Cristina, recordes el cas de la Nàdia?
Bé, ara les dues, quan ens hem vist aquí a l'entrada, sí que hem estat intercanviant coses, perquè clar, ja fa un any, i nosaltres com a supervisores moltes vegades no tenim un contacte molt directe amb els malalts que estan hospitalitzats, però sí que amb el cas de la Nàdia era un cas molt impactant, perquè un ictus amb una persona jove i després d'haver tingut un fill són, no?, situacions que de seguida comentes i intentes posar-te una miqueta seguint el cas per saber si hi ha complicacions i quin tipus de necessitats tenen. El cas de la Nàdia va ser bastant impactant i aleshores, clar, ara no ens recordàvem molt físicament, però sí que recordant realment com va passar, sí.
Abans de seguir parlant d'aquesta història, de la història de la Nàdia, si us sembla, farem un ABC de l'ictus. Cristina, què és un ictus?
Bé, un ictus és una interrupció sobtada de la circulació cerebral. I dona unes manifestacions molt determinades que segur que constantment estareu sentint durant tot el dia. La majoria d'ictus són d'origen isquèmic. Es calcula que un 85% són per l'obstrucció d'una artèria cerebral, que pot ser per un trombo, pot ser també per un èmbol, i és una aparició brusca. L'altre tipus d'ictus són de caràcter hemorràgic. És per la ruptura d'una artèria, d'un vas cerebral, i aquesta hemorràgia es pot localitzar dins del parènquima cerebral, dintre del cervell o fora, dins de les estructures que protegeixen el cervell, que són les meninges, no? És com una membrana i l'hemorràgia es localitza allà.
Els símptomes ja hem dit que són això, podrien ser debilitat una banda del cos, la pèrdua de visió o la pèrdua de dificultat de la parla, que serien els primers símptomes que apareix amb un ictus, no?
Exacte, sí.
I es presenten de forma sobtada.
De forma sobtada, una persona es pot donar compte que potser té dificultat per parlar o potser té dificultat per expressar-se. No, en aquell moment no li surten les paraules que hauria de dir i és conscient que no li està sortint.
O sigui, ell és conscient que no li estan sortint
exactament,
aquestes paraules.
Exactament. Hi ha molts casos que les persones ens diuen això, que no els sortia la paraula adequada i es donen compte que tenen dificultat per expressar-se. I fins i tot hi ha alguna persona de l'entorn que està detectant que aquesta articulació és dificultosa. Nota que està fent com una parla molt, com un gangueig, no? Una articulació una miqueta dificultosa. I bueno, ja no parlem de símptomes motors, que pot ser que tinguis manifestacions com que se't paralitzi un braç o inclús hi hagi també una part de la boca, no?, que se't caigui,
una part facial.
No, una part facial.
Voldria saber, Cristina, per què en aquests dos tipus d'ictus que ens has explicat, per què s'obstrueix o per què es trenquen aquests vasos sanguinis?
Bé,
ho sabeu, això?
A veure, moltes vegades hi ha uns factors de risc associats a aquesta trencadura de les canyeries, no?
Sí.
Com diríem, que pot ser una hipertensió mal controlada, tenir doncs, arteriosclerosis, tenir malalties associades i cada cop i volta s'està creant aquesta obstrucció de la circulació cerebral. Diabetes, molts factors de risc. També hi ha un altre tipus d'ictus, en aquest cas és l'hemorràgic, que està provocat per malformacions arteriovenoses. I això és moltes vegades és genètic. O sigui, sobretot la gent jove té una malformació arteriovenosa que desconeix i per un pic d'hipertensió cranial o un trastorn d'estrès emocional, qualsevol alteració fa que aquest faci un sagnat.
Fa potser 5 anys o 6, potser més, no es parlava tant d'ictus sinó d'embòlies, no?
Feridures, no?
Sí, hi havia un gran desconeixement sobre això, realment. Això ha canviat molt? Ara hi ha molta gent que ja ha pres consciència del que estem parlant d'un ictus?
Bé, ara diríem que un 50% de la població sabria identificar o sabria definir el que és un ictus. El que sí que ara, doncs, evidentment, fa 15-20 anys ha canviat la definició d'ictus i abans teníem una malaltia que era pròpia de la gent gran. No?
Tothom, i ara afecta tothom.
Exactament, tothom ens en recordaven de l'avi, no? Jo fa 25 anys que sóc infermera i des de l'àrea d'urgència...
Tothom ha tingut un avi, un tiet, que s'ha mort d'una embòlia, no? Aquella cosa de dir...
Exactament, una embòlia, una feridura,
sí.
Però que tot és un ictus, en realitat.
Descobrim com va ser el procés de recuperació de la Nàdia després de patir aquest ictus. Tu quan vas arribar, Nàdia, a l'hospital de Can Ruti, quina era la teva situació?
Doncs, bueno, no movia res, cap mobilitat, movia la boca, els ulls, i ja està. Seguia amb el mal de cap, i aquí me començo a adonar, perquè vaig veure un rellotge, de que no entenia el rellotge. I, de fet, això va ser el que em va causar més impressió, que no entenia les coses. No entenia el rellotge, no entenia un calendari, no entenia res. Això és el que, d'inici, és el que més em va sobtar, que no entenia res.
Estaves espantada?
Moltíssim, molt, molt. Molt perquè comences a donar-li voltes, què m'ha passat, què em passa, què faré. Sobretot, jo acabava de tenir una nena i en tenia una altra de petit. Què faré, com els cuidaré? No.
Clar, estàs en un procés postpart.
Exacte, sí.
I et ve tot això damunt, com ho gestiones,
no? No ho pots gestionar. No, o sigui...
No entens res.
No entens res. Bueno, és que a banda que molt fi no tenia el cap, lògicament, però és que no entenia res, no sabia què em passava, no era capaç de processar tota aquella informació que jo sabia que estava en un hospital. No sempre, a vegades era... Com que no em trobava gaire bé, a vegades era com una pel·lícula, saps? No, tampoc. És més endavant, a mesura que passen els dies, és quan començo a dir, ostres, és que estic aquí, no entenc res, no moc res.
A la Nàdia no se li va poder fer el tractament en fase aguda de l'ictus. Això per què?
A veure, hi ha dos tipus de tractaments en fase aguda i la Nàdia, la detecció dels primers símptomes que, evidentment, ella no, i cap persona de l'entorn, quan una persona té un mal de cap, ningú es pensa que s'està començant a iniciar un ictus, no? Un problema a nivell de la circulació cerebral. Aleshores, clar, moltes vegades el temps determina el tractament amb aquesta fase aguda i també moltes vegades el tipus d'ictus. En el cas de la Nàdia hi havia una hemorràgia associada i el tractament que tenim ara més pioner i que està donant més resultats és amb altres tipus d'ictus i molt determinants. Aleshores, clar, aquest tractament, tant l'endovenós com l'intravascular, que és a través d'uns catèters i unes guies per intentar desestruir les artèries, no es poden portar a casa en el cas de que sigui una hemorràgia, perquè portar més hemorràgies encara més complicacions.
Déu-n'hi-do. En el teu cas, Nàdia, tu quant de temps has estat a la UCI?
20 i pico dies, quasi. Sí, 20 i algo, no me'n recordo exactament.
I allà vas notar que allò començava a millorar, que podies fer algun moviment que no feies?
Sí, cada vegada veus que pots aixecar una mica un braç, que pots moure una mica el coll. Sí, molt a poc vas veient que allò comença com a remetre. Tens menys mal de cap, també.
Estic al·lucinat perquè la recuperació, o sigui...
No sé, sí, és increïble.
És increïble.
És increïble, sí. Sí, o sigui, realment només la gent que m'ha vist com estava sap el procés, que és increïble. O sigui, el cervell és increïble.
Quan has arribat a la ràdio, clar, jo m'havia estudiat el cas, no? I pensava, dic... Bueno, encara no ha arribat la Nàdia.
No esperes que vingui una persona
tan
caminant.
Tan recuperada.
Sí, sí, sí. Jo he tingut molta sort. Realment el cervell és meravellós. O sigui, fa coses al·lucinants.
Però va ser lenta la recuperació? La recordes com una cosa lenta?
Sí. Lenta i feixuga.
I difícil.
Bueno, difícil, molt d'esforç.
La física i la cognitiva.
Les dues, sí, sí, clar. Molt d'esforç físic, t'has de cansar, has de fer molta rehabilitació física absoluta, repetir exercicis, aixecar-te, sentar-te, aixecar-te, sentar-te. Bueno, primer controlar el tronc. O sigui, és un procés que, si està ben guiat, és fantàstic, si tens l'oportunitat d'estar en un lloc que et guiïn perfectament.
És un reaprenentatge, no?
Sí, és tornar a començar de zero. És fer un reset de l'ordinador. Jo sempre dic que és un reset. Partir de zero i començar una altra vegada.
Tu ara, Nàdia, ets feliç?
Molt, moltíssim. És un temps regalat. Sí, sí, absolutament, clar. O sigui, el que m'ha passat, molta gent, quan li passa, no ho explica. I jo ho estic explicant, i ho estic explicant d'una manera, vull dir, molt bé, molt autònoma, molt...
Mm-hmm. Què n'esperes d'aquesta marató d'aquest any?
Que s'aconsegueixin molts cèntims per investigar, encara falta molt per fer.
I tu, Cristina?
Doncs mira, esperaria de la marató, doncs el mateix que diu la Nàdia, fa falta molta inversió en investigació, molta inversió en prevenció secundària, intentar que tothom pugui rebre el mateix tractament de primera elecció arreu d'Espanya, ja no estem parlant només de Catalunya, sinó que tothom tingui la mateixa opció, perquè clar, no és el mateix tenir un ictus al centre de Barcelona que tenir un ictus amb una població llunyana. El temps és cervell. Aleshores, clar, moltes vegades estàs lluny d'aquests centres de referència.
Nàdia Fernández va tenir un ictus l'abril del 2015. La Cristina Casanova ha vingut perquè és infermera supervisora de la unitat d'ictus aguts i malalties cerebrovasculars de l'Hospital Germans Trias. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, de veritat.
A vosaltres.
Per donar-nos una lliçó una vegada més. Gràcies.
Gràcies.
Ara
gràcies.
Tornem.
Especial la marató de TV3 i Catalunya Ràdio. El suplement. Ricard Ostrell.